A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Doncs, ja hi som. Hem tingut una latància de res, mig segon, abans d'entrar en directe. Benvinguts a tots a La Tertúlia. Avui em sembla que és primera tertúlia d'aquesta temporada on sóc minoria. Tinc tertulianes i plató 100% femení. Elisabet Zopeti, benvinguda.
Moltes gràcies i bon dia, i com sempre és un plaer estar aquí amb vosaltres.
Dic que estic content de ser minoria, perquè sempre, i ho diré sempre, cada vegada que puc, quan puc tenir el plató 100% femení, m'alegra molt per aquest equilibri, o intentar tenir aquest equilibri.
Bueno, deixem-ho aquí.
Ho deixem aquí, no és fàcil.
Deixem-ho aquí.
Ruth Ponce, benvinguda.
Hola, què tal?
Molt bé. Bueno, vaig mencionar-te perquè eres una de les participants al Festac d'aquest cap de setmana, que ha anat molt bé, la climatologia acompanyat, que ja és molt.
Ha fet fresqueta,
però bueno, no ha plogut, com ha sigut altres anys, que si l'any passat va ser una miqueta més complicat. I bueno, un molt bon, diguem, feedback de tot el que es va fer. Va créixer, per dir-ho així.
Sí, sí, sí. T'he de corregir, perquè aquest any no vaig participar, no vaig actuar aquest any. No, però bueno, he assistit com a públic, i la veritat que molt bé. Hi ha hagut molta gent, sí, però sempre agrada que n'hi hagi més, sobretot perquè hi ha hagut propostes molt, molt, molt vàlides, i penso que la feina que hi ha al darrere per portar aquests artistes, doncs, al final la reconeixes quan el públic assisteix, i a més els hi agrada. Però ha estat molt bé, sí, sí.
Bueno, això dona bons auguris perquè vagi a més cada any.
Esperem que sí, perquè si no seria una pena.
I tant, sí. Per al temps, la implicació, tot. La participació, tot.
I l'esforç, i de trobar... Ja hi va haver un espectacle, ho parlàvem abans d'entrar, que, ostres, aquest espectacle és que tot és gratuït, és a dir, tot el que posen a l'abast del públic és gratuït. Llavors, aquest en concret, si haguessin fet pagar entrada, és que s'ho mereixia, com tots els altres, però aquest, a més, perquè tenia tota una infraestructura que dius, mare meva, i és gratuït, i de vegades no ho valorem. Aquesta oportunitat de tenir aquests espectacles, aquests artistes, que a d'altres llocs la gent no té possibilitat de veure'ls, si no és pagant una entrada amb un preu X.
Però... Sí, jo estic d'acord amb tu, que moltes vegades allò que és gratuït, allò que no ens costa res, no és tan ben valorat com allò que sí que ens costa i ens fa pagar una entrada, una prestació de serveis o qualsevol cosa d'aquestes. I crec que s'ha de valorar a la mateixa mesura allò que és gratuït com allò que ens costa uns diners a pagar, perquè vull dir, darrere hi ha una feina i hi ha uns professionals, i se'ls ha de reconèixer la feina que estan fent.
I tant, i tant.
Això estic d'acord amb tu.
Sí.
Bueno, aquesta part cultural a vegades també no recosta una miqueta, perquè el que deies tu, Ruth, no? El ser gratuït, no ho valorem, bueno, ho fan, però si hi vaig, hi vaig, si no hi vaig, no hi vaig. Dius, caram, dius...
Sí, és com que si pagues l'entrada adquireixes un compromís, i aviam, el compromís l'adquireixes igual. O sigui, el fet de voler anar a un lloc per donar suport a un artista o per voler veure un espectacle, el compromís és algo que ho has de portar dintre, no és pel fet de pagar, que és el que diu l'Elisabet, no? O sigui, no pel fet de pagar tu ja tens aquell compromís, no. El tens en el moment que tu prens la decisió que vols anar a veure aquell artista.
I llavors ens contradim perquè diem, ostres, i això s'ha de pagar? Pues mira que és cara a l'entrada. Vull dir, entrem en contradicció amb nosaltres mateixos, no?
Sí.
Perquè preferiríem que l'espectacle fos gratuït, però com que és gratuït, va, si no hi vaig, no passa res. És una cosa una mica complicada. Bueno, els humans són contradictoris
sí, sí.
Amb nosaltres mateixos.
Sí.
Són aquests paradoxes del raonament i del pensament humà.
Efectivament.
Dintre d'aquests paradoxes, hi ha hagut, a nivell de la Universitat d'Estiu, amb la ponència del paleoantropòleg, el Josep Maria Bermúdez, que... Molt bé, tenim evolució, tenim tecnologia, però al tanto no ens passem, perquè això de moment ja ens està adelantant. Bueno, és una reflexió, diguem, bastant pausada. Després la pràctica és una altra cosa.
Sí, a veure, no sé on vaig escoltar l'altre dia i si ho dic malament em disculpareu i la gent que ens estigui escoltant, si ho sap, em disculparà, que havien fet com una simulació del que és l'evolució de l'home des de que es va crear la Terra, des del Big Bang, i ho posaven en 24 hores. No sé si ho heu sentit.
No.
Doncs ho posaven com si fossin 24 hores. Doncs dins d'aquestes 24 hores, des de que es va crear la Terra fins ara, realment l'humà, tal com s'entén que som ara, és l'últim minut d'aquelles 24 hores, o els últims 2 minuts d'aquelles 24 hores. I tot això per dir, doncs, que imagina't tu tota la evolució que hi ha hagut prèvia a arribar a nosaltres i una mica el que diu aquest senyor, no? Ostres, no correm tant perquè encara ens estem adaptant a moltes coses.
Aquesta explicació que dones d'aquesta concentració en 24 hores de com s'hem fet entra en contradicció en segons quines creences, diguem, religioses, perquè dius, no, les coses han vingut així, però l'evolució del ser humà, malauradament, històricament es demostren altres. Aquí és obrir un meló enorme.
Sí, jo crec que no paga la pena, perquè llavors entraríem en batalla en els que som, que pensem que sí que ha existit una evolució, front als que pensen que se'ns va deixar tal qual som al mig de la Terra. I on, vull dir, amb els sentiments religiosos no m'hi penso posar, jo penso el que penso,
tal qual.
I a partir d'aquí els altres que facin el que vulguin. I a vegades també em pregunto, independentment del que puguem dir, que no cal que evolucioni tan ràpid, és real aquesta evolució tan ràpida nostra? O és més aparent que no pas real? I és un parer personal meu, eh? És allò que dius, vale, sí, mira, com aquest qui diu, fa aquests anys érem incapaços de volar i ara no sols no volem molt més ràpid sense ser ocells, sinó que a més enviem gent o artefactes fora del nostre món, però realment nosaltres com humans hem evolucionat tant o poder encara estem a les beceroles?
El que dius tu em fa pensar en una cosa...
Excés de filosofia, potser.
No, no és excés de filosofia. No. Ho deia el senyor José María Bermúdez, que tenim un cervell més gran, que no pas doncs, fa centenars de milers d'anys enrere, però clar, dius, la capacitat de la massa cerebral que utilitzem envolta el 10%, entre 8 i un 12. O sigui, clar, la resta és per fer-se la pregunta del que dius tu, de què serveix?
No, i que el cervell primitiu encara ens condiciona molt perquè el tenim, i són els instints, són, clar, tot això ho tenim a dintre, llavors, no ho sé.
Sí, és allò que dius, per això t'he dit que no sé jo, sí que podem evolucionar, poder, més que res perquè els homes ja no porten perruques d'aquelles blanques amb els cabells arrissats i les dones porten mirinyaque, però realment és aquesta l'evolució que podíem esperar o l'evolució que hauríem d'haver tingut?
Sí, és una pregunta que deixo en l'aire. És clara, no? Perquè tenim el llenguatge, tenim tot això, no? O sigui, la música, no hi ha cap animal, no? que toqui música. No. Fan soroll, emeten sons, tot el que és el llenguatge, les imatges, tot això, el poder arribar a comprendre com funciona el nostre cos i el cos dels animals, doncs, clar, aquí sí que veus que hi ha una evolució, però és el que tu dius. Sí o no? O cap a on?
Sí o no? Sí, és el que jo em demano moltes vegades.
Sí, bueno, aquesta evolució és una miqueta una gran revolució, si em permeteu el joc de paraules, amb aquesta arribada d'intel·ligència artificial també, que ara tothom diu, bueno, molt bé, però la tenim que controlar, no frenar-la, però dictar unes pautes, potser, per els 5 propers anys o per els 2 propers anys, la gran batalla de filosofia, informàtica, societat, de moltes coses.
Clar, com amb tots els canvis, ens hem d'adaptar. És a dir, arriba com una revolució. Jo recordo quan va arribar internet, que també era com, uau, això què és? I al final, bueno, doncs s'ha anat normalitzant, entre cometes, si voleu, i ho hem anat integrant al nostre dia a dia. I amb la intel·ligència artificial penso que és una miqueta, ho passarà una mica el mateix. Ara és com la revolució i hi ha molta... hi ha com les dues parts, no? La gent que s'hi llança de cap, que hi creu cegament, i la gent que és com molt prudent i molt reticent a segons què, no? Perquè doncs, hi ha aquesta, per desconeixement potser, doncs, aquesta por de a veure si ara ens controlarà tot les màquines, quan en realitat les màquines ja fa temps que fan coses.
Bueno, el que dius tu em fa pensar en un paral·lel d'evolució amb el que eren abans els mòbils. Si mirem fa 15 anys enrere un telèfon mòbil, trucaves i enviaves un missatge, i avui dia tens un ordenador portàtil que et serveix de telèfon.
El que menys fas és trucar.
Efectivament. Sense anar més lluny, l'any 2000 a mi em van regalar el primer mòbil, encara el recordo, era un Nokia. Ara, avui dia, consideraríem que allò era un totxo, i a mi em tornes a donar aquell Nokia de l'any del gener del 2000 i et dic, però on vols que vagi jo amb això? Perquè, clar, avui al dia, des dels nostres telèfons mòbils, controlem tota una sèrie de coses que en aquell moment eren impensables a poder controlar. I si ens ho haguessin dit a l'any 2000 o al 1900 i pico, a l'any 2000, dius, esteu bojos o què? Diu que us heu begut l'enteniment. Ja quan van sortir les primeres pantalles tàctils dels telèfons vaig pensar, dic, però què és això? I encara me'n recordo que en aquell moment em vaig canviar el telèfon i diu, vol una pantalla tàctil? I dic, no, Satanàs va de retro. Dic, vull un telèfon on hi hagin tecles i poder apretar.
Sí, sí.
Evidentment, al cap de poc em vaig haver de rendir a l'evidència de que era molt més pràctic una pantalla tàctil que el telèfon que jo tenia, per molt sofisticat i de color rosa que era fúcsia, de color fúcsia i m'agradés molt, doncs em veia bé de rendir a l'evidència i passar amb una pantalla tàctil. Ara no em diguis que torni enrere, perquè et diré, dic, estàs boig? Dic, i com ho faig amb això? A vegades les coses són... no te les pots creure.
En aquesta inversió d'evolució, clar, aquest mòbil de l'any 2000 et caia 15 vegades al terra i no passava res, i avui dia et cau una vegada al terra i ja està fotut.
Bueno, el meu ja ha caigut unes quantes vegades i de moment es manté.
Resisteix.
I de moment resisteix, perquè aviam no conec ningú que pugui dir no, caiguda zero del meu telèfon a terra, sempre ens acaba caient. Que eren més resistents? Sí, potser sí, no et dic que no, com a molt, a màxim, saltava la bateria i es quedava la bateria per una banda i el telèfon per l'altra.
També tenien menys pantalla.
També, efectivament, llavors, era aquella pantalla quadradeta.
Exacte, tenia teclat i tenia la pantalleta petita, per tant, si queia...
No passava res.
No era com ara.
Avui al dia guerra. És tot pantalla, clar, si cauen a terra, es trenquen.
Sí.
Bueno, és una evolució, diguem...
És una evolució.
M'atemo que és una evolució.
Tal qual.
És una evolució.
M'atemo que és una evolució.
Correcte. Una cosa que ha evolucionat aquest estiu i potser no fantàsticament en bé, Bombers i el GRIM, el grup d'intervenció de muntanya, han fet un 17,7% d'intervencions de més aquest estiu. Unes 80 i alguna
cosa. Això sempre és un punt molt delicat. Perquè, i això passa, per exemple, no vull fer sensibilitats, ni molt menys, però jo allà on no sé on em poso, ni com evolucionaré, no hi vaig. Per definició, dic no, perquè no em vull posar ni jo en risc, ni qui vingui amb mi posar-ho en risc, o com ha passat amb algun dels accidentats d'aquest estiu, que han sortit sols.
Clar. Clar, cal veure d'aquest increment d'intervencions el tipus d'intervenció. Si sí. És per una possible negligència, doncs això, algú que ha sortit sol i que no ha dit on anava i que a més no portava cap mecanisme de localització, si han estat accidents reals, que ens pot passar a tots, encara que vagis en grup, pots caure i no et poden evacuar d'allà on estiguis. O si això és així, doncs realment és perquè hi ha cada vegada més gent que va a la muntanya. Caldria veure, l'increment és proporcional al que hi ha hagut els altres anys en quant a tipologia d'intervenció, o realment hi ha una diferència?
Dono dades. A la baixa, 5 persones que s'havien perdut o desorientat, 8 l'any passat. O sigui, com a mínim hi ha una conscienciació més bona de, el que deies tu, Elisabet, de saber on vaig.
És que... Aviam, s'ha de tenir una idea, una planificació. No pots anar, per molt mes d'agost que sigui, molta calor que faci, no te'n pots anar a la muntanya amb un pantaló en cul i una camiseta de manera curta i una motxilla amb una ampolleta d'aigua. Has de tenir una previsió. La muntanya és molt traïdora i el que em porta tot el matí fent bon temps, en 5 minuts, et canvia el temps, fa una baixada de temperatura i amb una camiseta i uns pantalons curts no és la manera ideal.
I l'altra és que 38 evacuacions de senderistes, que han patit algun incident, fractura o altra cosa, 29 al 2023. Això també vol dir que hi ha hagut un flux potser més elevat també de persones.
De persones,
o sigui,
clar.
O sigui, dius, clar, si tens un 17% d'intervencions de més, és que forçament no ha sigut un 17% de flux de més a la muntanya, potser ha sigut un 50, un 60, un 100% més de públic en aquesta muntanya.
Sí.
Aleshores, agafar aquesta proporcionalitat potser no és tan dramàtic aquest 17% de més.
No, aviam, més que no hauria de ser-ho. I aquí que ningú entengui que el que vull és prohibir el turisme de natura, ans al contrari. Crec que hem de sortir del tòpic típic i tòpic de que som un Andorra és un carrer, que és molt més, que hi ha tota una natura a veure, però una natura que s'ha de veure amb seny i de manera adequada. Llavors, doncs, més que res perquè els rescats de muntanya, sobretot si ha d'intervenir l'helicòpter, són rescats que són cars, surten cars. Evidentment que hi ha aquests mitjans per poder fer aquest tipus de coses, però sempre hem d'anar a minimitzar el risc. I és el que has dit tu, un es pot torçar el peu, tant pujant, amb un llac,
com
a l'Avinguda Meritxell. Aquest tipus d'accidents són imprevisibles, però hi ha d'altres coses que poder sí són previsibles i crec que són les que s'haurien d'evitar. Torno a repetir, no vull prohibir a ningú que se'n vagi a fer un vol per la muntanya, però sempre amb una mica de seny i de precaució.
I conèixer les teves capacitats.
Efectivament.
També. És a dir, tu has de saber, per molt que a mi m'agradaria pujar al Coma Pedrosa, tu has de conèixer el teu nivell i has de saber si allò per tu és factible o no.
Efectivament.
I per molt que vagis amb un grup que tots vulguin anar a X lloc, tu has de ser prou coherent i dir, no, jo aquí no arribaré perquè no estic en forma, perquè no sé caminar, perquè no porto l'equipament, com deies tu, i per tant jo no pujaré, no? Llavors aquí juga una mica tot.
Això és per debat, que es va parlar, doncs, de segons el nivell d'imprudència o de desconeixement o inconsciència, en perdó de la paraula, fer pagar el rescat de muntanya a la persona que no hagi, diguem, tingut unes regles bases de seguretat pròpia.
Bueno, em sembla que a Espanya ja ho fan així, o almenys França, a Catalunya.
A França i Suïssa també.
Crec que sí, sí.
Jo crec que sí. Aviam, és que és de lògica, perquè és que no sols poses en moviment a bombers, és l'helicòpter, en un dels últims que es van perdre van activar hasta la Creu Roja. Van fer pujar, em sembla que va ser l'equip de logística de Creu Roja que es va desplaçar, vull dir, i són voluntaris, que evidentment no se'ls hi pagué només que a l'entrepà de migdia si cal i parar de comptar. Però és tota una sèrie de mecanismes que s'activen i que crec que s'ha de tenir en compte.
Independentment del risc, per exemple, per aquests voluntaris que poden tenir per inclemències del temps, caigudes, perquè si a més tens algú que va per rescatar
també
una persona,
sí,
que es torça un peu, que cau, que es fa mal, que no sé què, o sigui, afegeixes, diguem, problemes a l'equació.
Torno a repetir, una cosa és un accident, que aquella persona pot caure en un lloc de molt difícil accés. Saps que l'helicòpter t'haurà d'acabar pujant allà on sigui per poder-lo treure del lloc, perquè si no, d'allà no el treuràs ni amb 4, ni amb 5, ni amb 6 persones que carreguin la camilla aquella amunt. Però és materialment impossible, perquè a més els 5 o 6 es faran mal. Has de minimitzar el risc, has de minimitzar el risc també dels equips de socors. És tot una mena de, entre cometes, circ que s'organitza al voltant d'aquest tipus de rescats.
Doncs direm que per als volataires, que també ara comença temporada, amb molta cura i amb la màxima precaució per anar a furgar bolets.
Jo no sé si els caçadors de bolets tenen tant de perill.
No ho sé, com que no diuen mai on van.
No, perquè no t'ho avís.
Llavors aquestes coses no...
Però també es perden.
Però es perden els que no hi solen anar.
Efectivament.
Si et fixes, es perden els que van a fer una mica a caçar el bolet a veure què trobo. Els que ho són de mena, aquests no.
Aquests no, aquests no es perden.
Però no et diuen on van.
Bueno, són aquests furtius, per dir-ho així. Bueno, dintre d'aquests furtius, no han sigut tan furtius, 1,2 milions de visitants hem tingut a l'agost.
Sí.
Déu-n'hi-do. O sigui que, bueno, turisme està a la part, per dir-ho així, però sempre hi ha una part, diguem, de comerç, hostaleria, que no ha sigut tan satisfeta d'aquest mes d'agost com anys anteriors.
Clar, hi ha hagut molts esdeveniments, perdó, molts esdeveniments esportius. No sé si n'hi ha hagut més que altres anys, perquè al final són esdeveniments que els fan anualment. Perdó. I això atrau molta gent. El que no sé si aquest visitant és un visitant de dia i, per tant, doncs, a nivell d'hotels doncs, no ho han pogut comptabilitzar com a tal, o no, però jo personalment no he tingut la sensació que hi hagués tanta gent.
Estic d'acord amb tu. No he tingut la sensació, sobretot el juliol i els primers 15 dies d'agost, que sí que hi ha estat al país, d'aquest agobi de gent d'altres vegades.
Sí. Hi ha hagut algun dia puntual que sí, que deies, ostres, es nota i fins i tot hi havia retencions de trànsit i demés.
Sí, però no...
Ja et dic, és una opinió molt personal i no,
però
no ho he ressentit així.
Jo estic d'acord amb tu. Per això em sorprèn a vegades quan es donen les dades.
Les dades, sí.
Dius, ostres, espero que no morirem d'èxit.
Bueno, no es tracta d'això, de morir d'èxit, perquè tampoc tenim un model de país que volem continuar a mantenir, però diversificar també, i no és senzill.
Efectivament. No podem posar tots els ous en la mateixa panera.
Potser també aquest mes de juliol i agost hi ha hagut un repartiment, diguem, durant tota la setmana de visitants, cosa que potser abans estàvem acostumats, que els caps de setmana venia molta gent i entre setmana era més fluix.
No ho sé,
Enric, jo recordo fa anys, t'estic parlant potser de fa més de 25 anys, que jo vivia a Sant Julià i treballava a Escaldes i jo anava a dinar a casa i em feia unes cues entre setmana per baixar a dinar o per tornar a pujar a la feina.
Aquesta la recordo.
I era entre setmana. Llavors, jo penso que al contrari, o sigui, la gent al cap de setmana anaven a la platja i a més, també hi havia menys circulació dels que ens movíem habitualment del país, però jo no crec que la tendència sigui això, de que durant el cap de setmana hi ha més gent que al cap de setmana. Crec que és una mica diferent.
No sé, torno a repetir, com que no he tingut aquesta sensació d'excés de gent, no et sabria dir, així com per exemple, me n'recordo el pont de la Puríssima de l'any passat, ara farà un any, que vaig baixar una tarda a Escaldes perquè havia de baixar i vaig estar una hora a poder aparcar el cotxe, amb la qual el dia següent vaig haver de tornar a baixar i em vaig fer baixar i després que em baixessin a buscar per anar-me'n a casa. Aquest estiu no he tingut aquesta mateixa sensació.
Bueno, veurem una miqueta les estadístiques de final d'estiu que diuen,
passa.
Perquè dilluns de la setmana que ve hi ha la Mercè també, que és una festa...
Sí, però només és festa Barcelona.
És molt local.
És molt local, però tenim públic també.
I el 12 d'octubre també, però el dia 12 cau en dissabte.
Sí, però normalment el 12 d'octubre moltes vegades hi ha bastanta aglomeració de gent, moviment.
Sí. A veure què
ens reserva encara aquest final d'estiu. Anem a publicitat i tornem a trobar l'Elisabet Zopeti i la Ruth Ponce amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Llueix la tardor amb les noves propostes de moda i complements de Centre Comercial Andorrà. A més, fins al 3 d'octubre estem d'aniversari. Vine a celebrar amb nosaltres el 47è aniversari de Centre Comercial Andorrà. I per cada compra superior a 20 euros, emporta't un cupó per participar a la ruleta de CCA. Sempre toca! Regal segur! Fins al 3 d'octubre llueix la tardor a Centre Comercial Andorrà, el centre d'Andorra.
Congrés Sapiens 2024.
Titulat Matrix, desconnexió i l'univers mutant.
Amb les conferències de Sixto Paz Buells,
Ferran Prat,
Tristan Castell de Pinós,
Felipe Botalla,
Nicole Soria, Medium,
Rosa de les Meravilles Vidal,
Antoni Cristòfor,
Rosa Bruni,
Joan Piqué,
Artur Oms
i Carles Torà.
Congrés Sapiens 2024. Dissabte 5 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc.
La Tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Ruth Ponce i l'Elisabet Zopeti. Una cosa que m'ha sorprès era a nivell de com es comptabilitzaven els accidents de treball malauradament, les defuncions a nivell de la CAS. És a dir, que si la persona, diguem, traspassa en el mateix moment, no està comptabilitzat com traspàs en accident de treball.
Perdó.
Sí, això sí. No hauria de ser. No?
Jo si m'he quedat caus, també una miqueta sobtat. No?
Si tu caus d'una obra d'un vuitè pis...
Això és un accident de treball.
Això és un accident de treball.
I una defunció amb acte de servei, per dir-ho d'alguna manera. No. La veritat és que m'has deixat sense paraules.
Sí, jo m'he quedat també així, quan ho he llegit, dic, bueno, hi han hagut 1.852 accidents de treball al primer semestre, que bueno, s'entén que el risc zero no existeix.
Sí, però, a veure, accident de treball és tant que m'he tallat quan he fet no sé què o m'he grapat el dit, com una cosa més greu, que és, doncs, ha caigut un senyor d'una bastida,
o sí.
Una senyora tallant el peix s'ha fet un...
Bueno, saps què passa? Que els més escandalosos, per dir-ho d'alguna manera, són els de la construcció.
Sí.
Més que res perquè són accidents que realment
solen ser
molt durs. Els altres, doncs, bueno, també cal tenir en compte que s'ha de considerar accident de treball aquell que es produeix en el camí d'anada de casa a la feina.
O de tornada.
O de tornada. Mm. Això també és accident de treball. Lo que és, en el meu sector es diu initinere.
Initinere, sí, gràcies.
Llavors, doncs, aquesta manera de comptabilitzar-ho, jo francament... Llavors, què passa? Que per comptabilitzar que és un accident de treball o hi ha un traspàs per culpa d'un accident de treball, han d'esperar que es mori a l'hospital?
Doncs potser està contemplat d'aquesta manera.
Jo no ho havia sentit mai, la veritat. No, que no...
A mi m'ha sorprès la...
Jo no ho acabo de veure correctament.
No ho he llegit, tampoc puc...
No, jo tampoc no ho he llegit.
Però en qualsevol cas no ho havia sentit mai i tampoc em sembla lògic.
Val, merci.
No em sembla lògic.
L'informació és que si l'empleat perd la vida en el moment on no hi ha declaració d'accident de treball, doncs la CAS no ho comptabilitza.
O sigui, has de poder haver fet la declaració d'accident de treball abans de que la persona decideixi... A veure, no, continuo dient, no em sembla lògic.
Jo ho trobo una mica absurd. I estic sent carinyosa.
Sí.
Amb aquest aspecte.
Sí, és a dir, si per comptabilitzar l'accident de treball has de tenir la declaració d'accident de treball que requereix uns minuts de fer-la i has de poder contrastar la informació i demanar si hi ha hagut testimonis, bla, bla, tot el que cal, és evident que si aquella persona ha perdut la vida en el moment que ha tingut l'accident, no li pots demanar...
I en el lloc de la feina.
Què li ha passat, no pots demanar-li una declaració, no te la podrà... Però vaja, em sembla una mica, com dius...
Sí, perquè hi havia aquesta diferència que la CAS només en comptabilitza dos, dels quatre pobres persones que han traspassat des de principi d'any, però dels quatre només n'hi ha dos que són comptabilitzats com víctimes i els dos altres, doncs no, que també han sigut víctimes, diguem.
Però llavors no té... A veure, si potser ho saps, però llavors no té lògica tampoc que es faci una investigació per un accident de treball, si no es considera accident de treball.
Efectivament.
No? Si jo no considero accident de treball, per què van els inspectors a fer una inspecció per valorar l'accident i els de les empreses de riscos laborals per avaluar aquell accident?
Fan un peritatge.
Clar.
És una mica una contradicció. Estrany,
sí.
Perquè si no és accident de treball, doncs, bueno, mira, escolta, resulta que ha traspassat i demano disculpes perquè no vull fer-hi cap sensibilitat, ha traspassat perquè resulta que l'esgraó era més alt del que ell creia. No ho acabo de veure.
No, potser era una metodologia que ha estat implantada fa molts anys enrere dintre de, doncs, els reglaments o els estatuts o la manera de comptabilitzar-ho a nivell de la CAS, que no s'ha posat al dia i que potser necessita revisió.
S'ha de modificar la definició d'accident de treball.
La veritat és que sí.
Probablement.
La veritat és que sí,
perquè... és una mica... No sé.
Bueno, són coses que passen que potser, tant a nivell de lleis com a nivell de moltes coses, en el moment que s'ha instaurat estava adaptat a una certa tipologia de país i de manera de treballar i que l'evolució no ha sigut adequada respecte a la societat.
Això ja hi pots pujar-hi de peu, que és així. Que malauradament les lleis no avancen al mateix ritme que nosaltres i a vegades van per darrere nostre, no? Però és que això em sembla bastant absurd, però bueno, llavors què has de fer? Esperar a donar o assignar el, o declarar el traspàs quan, fins que no arriben a l'hospital?
Sí, no diríem delicat, però complicat de veure una miqueta
és molt,
les causes de les actuacions que s'han que modificar. Bueno, aviam si es canvia el mètode de comptatge, per dir-ho així, amb paraules molt fredes. No.
A vegades aquestes coses hi has de prendre una mica de distància per poder-hi parlar amb una mica de calma, no? Però em sembla una mica cruel.
Sí, sí.
Em sembla una mica cruel.
El que deies que aquestes lleis, reglaments no evolucionen tant, a vegades per bé, entre cometes, de la justícia o dels incombats, o per malament, perquè justament ja no està adaptat a la casuística que pot haver-hi a nivell de conflicte.
Aviam, moltes vegades les lleis es canvien o sorgeixen perquè es crea una necessitat. Llavors, si ja s'ha creat la necessitat, la llei va darrere, no? El que passa és que també és cert que el que no podem posar és la tirita abans de que ens fem la ferida, perquè anys enrere a ningú se li hauria acudit als delictes tecnològics. La llei s'ha modificat en funció de que s'ha constatat aquesta existència i que aquests delictes tecnològics quedaven fora on no es podien adaptar a el que hi havia tipificat en el Codi Penal, per exemple. Per això dic que a vegades, malauradament, però tampoc no es pot fer d'una altra manera, la llei arriba quan allò ja s'ha produït. I és per això, ja et dic, fa 20 anys enrere, a tu t'haguessin parlat, no és que els delictes tecnològics, tu què haguessis dit? Què t'has fumat aquest matí? Per dir-ho d'una manera simpàtica. Però avui al dia, el dels delictes tecnològics ho tenim molt clar tots. I tots som conscients de que dia sí, dia no, o dia sí, dia també, es publiquen els diaris del país que han suplantat la personalitat o han suplantat el nom d'una entitat bancària o d'Andorra Telecom.
Bueno, del cap de govern, del cap de govern, del senyor Germà Bartomeu. O sigui, si comencem a buscar, en trobarem un reguitzell.
Val, no, això no deixa de ser. Això, uns anys enrere, això era impensable. No ens ho haguéssim ni plantejat. Llavors, doncs, bueno, clar, davant de la existència i constatant la necessitat, el Codi Penal ha hagut de modificar-se per donar abast a aquest tipus de coses.
Ara que parlem de tota aquesta part jurídica, lletrats han demanat que hi hagi un canvi de presó provisional que sigui un màxim de 6 mesos. Hi ha massa dèmora a vegades en presó provisional per ser escassos?
Clar, és que la presó provisional amb l'esporra, que és una cosa i una altra, es pot allargar quasi 2 anys. No deixa de ser que la privació de llibertat és una mesura realment greu perquè estàs coartant un dels drets fonamentals de les persones. Llavors això s'ha de mesurar. Jo personalment no voldria anar més enllà d'aquesta consideració, però sí que és cert que a l'hora d'aplicar una presó provisional doncs s'ha de mesurar molt bé. Bueno, i és que el codi ja ho diu, no? Que ha de ser fonamentat i ben argumentat i que sigui sòlid.
Ara em passa pel cap, i no sé i si em pots contestar. Suposant una persona està en presó provisional, surt en judici, exculpada per el que fos, però clar, aquests 3, 4 o aquests mesos que ha passat, ha perdut la feina, ha perdut la parella, el pis és de lloguer, doncs ja no hi és. O sigui, tot aquest greuge que ha tingut, com s'assumeix?
Clar, aquí està el quid de la qüestió. Aquí hi ha una... I a més que potser l'han declarat innocent.
Sí, no, jo anava per aquí. O sigui, aquesta persona és innocent per aquí raons.
Doncs aquí existeix una responsabilitat per part de l'Estat. I es poden reclamar danys i perjudicis per aquest tipus de coses. De la mateixa manera, no sé si us heu fixat, que ara ja portem una temporada llarga llegint els diaris, que el Constitucional emet sentències per retards en els judicis, sí, i en les instruccions dels expedients. Perquè hi ha un article 10 de la Constitució espanyola que diu que això es farà amb una certa, aviam, celeritat. Doncs la idea és aquesta. Des que d'això ja n'hem parlat. Aquí hi ha l'arrel del famós pla de xoc a nivell de batllia i a nivell de tribunals, a nivell de seu de la justícia, posem-ho així, per no retardar-ho. El que no pot ser és que hi hagi coses que es puguin quedar com... És que em remeto a lo que es publique, dossiers que puguin perllongar-se al llarg de 10, 12, 15 anys sense obtenir ni un resultat.
Cap resolució.
Cap resolució. Aquí està el problema.
Tant per als implicats com als perjudicats,
efectivament,
clar, 10 o 12 anys és...
Que et canvia la vida.
Abisme.
És que no, clar, i potser fins i tot és que el que dèiem abans, tu imagina't que això és un tema de delicte tecnològic, tu imagina't com pot evolucionar o com poden aparèixer nous elements per poder tenir en compte allò. Vull dir, clar,
el món no es para, per molt que hi hagi algú en presó provisional, el món no es para, no, i clar. Dius tu, perden la feina, jo he tingut i jo he fet assistències en què la persona ha quedat detinguda 24 hores i només en 24 hores ha perdut la feina.
Que és expeditiu, per dir-ho així, amb aquestes paraules.
Que és molt expeditiu, no? I que hi hagi una de les parts en qüestió dins de la sala que et digui, bueno, el deixarem en llibertat sempre que pugui justificar la feina. La meva contesta va ser sempre que pugui conservar la feina que tenia fins ahir. Que no va ser així. Llavors, clar, això és complicat. És molt complicat i no et puc dir ni una banda ni una altra. És molt difícil i crec que, malgrat ja estigui ben regulat, crec que s'hauria de encara regular amb més exactitud. És molt delicat, estàs privant algú d'un dret fonamental i crec que ha de ser de la manera més acurada possible.
El que jo no sabia, que ha sigut notícia, és que el Consell Superior de Justícia no és, diguem, l'administrador únic de tot el sistema judiciari, que hi ha alguns que són funcionaris, que depenen d'un altre ens, i diguem, hi ha una part d'aquestes persones, d'aquest sistema, que depèn del Consell Superior. Dius, la reforma és, diguem, necessària perquè tothom estigui, diguem, tutelat o amb un càrrec o uns directius ben definits?
Vols que et digui la veritat? Que sigui sincera?
Si pots.
Mira, que facin el que vulguin,
però que funcioni. Però que ho arreglin.
M'és igual, perquè jo vaig treballar a l'administració de justícia, jo en un primer moment vaig entrar com a treballadora de batllia i després vaig passar a ser treballadora del Consell Superior de la Justícia. I tens allà el personal del Tribunal Superior, del Tribunal de Corts, el Tribunal de la gent del Consell Superior de la Justícia, batllia, biblioteca, m'és igual, però sisplau, que funcioni. Simplement jo només demano això, que facin el que vulguin, si creuen que ho han de fer i que això millorarà l'administració de justícia, que ho tirin endavant, jo l'únic que demano és que tot funcioni. A partir d'aquí ja no entro a qüestionar el que diguin o deixin de dir.
Sí, el que deia l'Elisabet Ruth és que aquest famós pla de xoc suposo que és també molta inversió en tecnologia i en informàtica i en moltes coses, perquè, clar, tenir uns servidors o un núvol on està tota aquesta informació, això té que ser més segur que la caixa forta d'un banc nacional de qualsevol país,
sí,
d'Europa.
Sí, clar, vull dir, els sistemes de seguretat informàtica han de ser... Bueno, has d'estar superben encriptats i els accessos, sobretot, també s'ha de tenir molta cura. A qui té accés a què i en quines circumstàncies i durant quant de temps i si hi ha documentació que es pot destruir o no, si cal que hi sigui o no.
Això esperem.
Clar, és que hi ha molta...
I quins
molta...
nivells d'accés, també?
Els nivells, sí, els nivells d'accés, els nivells de confidencialitat que pot tenir, si hi ha diferents nivells, no és el mateix accedir amb un nom i un cognom que accedir a tot un dossier on hi ha temes doncs, més delicats, no? Però sí, clar, a nivell de seguretat informàtica és que és bàsic.
Cosa que, per fer un cas que ha sigut, diguem, d'alliberat i resolt fa pocs dies amb la senyora Carim Montaner per arribar una errada a nivell d'una persona de la CAS que va donar una informació que es va equivocar. Dius, clar, l'informació quan es divulga també, les errades que pot haver-hi, perquè tots som humans, o sigui, el que falla és el que apreta el botó sobre l'ordenador, per dir-ho així. Això també és una altra espada de Damocles sobre el cap de tots els que estan dintre el sistema, diguem, de batllia i de tribunals, que l'informació arriba a la persona adequada també i que no hi hagi errades.
Clar, la gent, jo penso que tots en el nostre àmbit d'actuació i en l'àmbit laboral i allà on estiguem, hem de ser conscients de què tenim entre mans i entendre quin perjudici pots portar a algú pel fet de donar una informació o no donar-la, o de divulgar-ho d'una manera o d'una altra. Jo crec que passa perquè siguem conscients i que es facin, si són accions formatives o el que calgui, però que la gent entengui que pel fet d'estar en una recepció d'una consulta mèdica o d'una administració pública o d'un restaurant, doncs les implicacions no són les mateixes. I cadascú ha de saber què és el que té entre mans i quin risc pot haver-hi si allò s'escapa o va on no toca.
Del que dius tu, Ruth, ara que hem començat curs escolar, hem digitalitzat bastant l'escola, creus que seria, no una assignatura, però una part a tocar a partir d'una certa edat d'infants o d'adolescents, de saber què fas, a qui ho divulgues, com ho fas, i diguem, el ventall, diguem, de la porta oberta a un món ocult, perquè dius, no, és que tinc una foto per dir alguna cosa a Instagram, la penjo i aquí està feta la gràcia, no?, per dir-ho així, dius, molt bé, dius, però això té una difusió que se t'escapa de les mans.
Per descomptat que sí, jo penso que això és bàsic. I és bàsic amb edats, a partir de l'edat que els nens ja comencen doncs, a tenir aquest accés a xarxes o accés a internet o que comencen a tenir el telèfon, és que és bàsic. O sigui, tu no li donaràs, a veure què se m'acutara, un cotxe a algú sense explicar-li com funciona el cotxe, no? I no li donaràs un aparell d'una guitarra sense explicar-li com es toca una guitarra, no ho sé, saps? Per tant, això és el mateix, tu estàs posant allà una eina i aquesta eina has de saber com utilitzar-la i quins són els riscos que pot tenir fer-ho d'una manera o d'una altra, o què podria passar si ho fas d'una manera o d'una altra, i jo crec que això és bàsic. I ja n'hem parlat altres vegades aquí en aquesta tertúlia, és que s'ha de començar per la base, i la base són els nens, vull dir, és l'educació. Han de prendre consciència des de joves, i nosaltres, doncs, evidentment, també.
De lo que dius, Elisabet, també, això tindrà una repercussió exponencial, segurament, d'aquí anys equits, en delictes tecnològics voluntaris o involuntaris, perquè dius, la persona que rep un mail, que el reenvia una persona, té un virus i arran d'això ha infectat una empresa o una altra cosa, dius, indirectament és responsable, però fins a quin grau? O sigui que és complicat.
Jo crec que la gent hauria de prendre consciència, i per qüestions de feina m'hi he trobat amb canalla de 14, 15, 16 anys, que el fet de donar-li el clic i reenviar-ho els sembla que no passa res. I és tan greu donar-li el clic i reenviar-ho com el que ha fet aquell meme o aquella mena de composició que no s'hauria d'haver fet mai, tan greu és una cosa com l'altra. Tan greu és la creació com la difusió.
I tant.
Salut.
Sí, i això ho han de saber.
I això,
és que això ho han de saber.
I haurien de ser conscients. I crec que molts, ja no vull dir tots, molts no ho són. I els sembla que, torno a repetir, els sembla que el fet de compartir, de reenviar,
no tindrà cap repercussió.
No té repercussió.
Sí que la té.
Que el primer que et poden dir és que jo no he fet res. Bueno, però tu has reenviat. Diu, bueno, però és que no he fet res. Vale. Però amb el fet de reenviar ja n'hi ha prou. Perquè si això ho fa un, però n'hi ha 10 que ho reenvien, darrere d'aquells 10 n'hi haurà 20, i el creixement exponencial és salvatge. I resulta que en qüestió d'hores, perquè ja no parlem de dies, i ja m'atreviria a dir que ni d'hores, en minuts, això s'ha escampat de tal manera que ho ha vist el 50%, a lo millor el 50% de la població del país. I quan un no té aquesta consciència, que només diu, bueno, és que jo només he apretat una fletxeta i ho he reenviat, no és tan senzill.
De lo que dius em fa pensar ara, estem en campanya d'eleccions als Estats Units, que és una miqueta el focus per a algunes persones de lo que passa en aquesta potència econòmica del món, i clar, l'actuació de persones terceres als candidats, com cantants, polítics, artistes o altres, la repercussió que pot tenir d'influència una declaració en una xarxa social a sobre una opinió, una intenció de vot, i que és una cosa abrumadora.
Sí. És, per això et dic que és que a vegades no som conscients. Bueno, ara que ho comentes, no sé si ho hauràs sentit, Ruth, el tema de la Taylor Swift, que va dir que donava recolzament a la Kamala Harris, i ahir van dir el tant per cent, tan salvatge...
De persones que s'han inscrit.
Que s'han inscrit per votar.
Sí, sí,
i
sí.
I dius...
És que ara fins i tot aquests líders polítics ja busquen aquest altre
aquest
tipus.
Suport.
Exacte, aquest suport. D'això, sobretot d'artistes que tenen, doncs, que poden arribar en aquest volum tan gran de població. I és una bestiesa, això de la Taylor Swift. És que és una bestiesa.
Jo pensava, dic, por Dios.
El poder que pot arribar a tenir el fet de que una cantant digui...
Una noia, que ves tu, diu, no, és que jo recolzarem aquest.
Tots cap allà.
Tots cap allà.
Imagina't tu.
Som dos continents... Sí, el que dius tu, Ruth, som dos continents diferents, ideologies, maneres de pensar diferent. Dius, nosaltres la vella Europa, per dir-ho així, i nosaltres potser un dels 10 països més vells del món, per dir-ho així també, dius, clar, aquest criteri el tenim bastant lluny de dir no, perquè tinc un cantant o un artista que influenciarà completament el meu vot, sense dir, doncs, un pragmatisme de raonament, de dir, bueno, sí, no, bueno, aquí a Andorra crec que estem anys llum d'arribar a aquest punt, però és cert que... Ho esperem, no?
De moment tenim cantants, però no crec que la cosa arribi fins al punt de la Taylor Swift. No crec, eh?
Malauradament per ells.
Malauradament pels cantants del país, que si arribés al nivell de la Taylor Swift, doncs estaríem molt bé.
Clar.
Sí. Però bueno, però és que dius... És que... A mi se m'aparte, no? I dius, no pot ser, dic que no pot ser. Com ens hem tornat? Per això et deia allò de la evolució. Realment evolucionen cap al davant o cap al darrere?
Sí, és el que...
I això,
que
clar, et porta a pensar, a plantejar-te moltes coses, no? Tota aquesta gent, en realitat, tenen criteri, no tenen criteri?
Efectivament.
Són capaços de situar els agafes individualment i els hi preguntes quin significat té allò que han fet? T'ho sabran explicar?
I per què un i no l'altre?
Exacte.
T'has llegit el que diu el programa electoral d'un i el programa electoral de l'altre? Te'ls has llegit? Saps quines diferències hi ha? Què passarà si arriba un o arriba l'altre? Jo crec que no.
No, cosa que potser nosaltres, a la nostra escala i a la dimensió de país, a les últimes eleccions generals, molta gent s'ha llegit els programes electorals de... quasi tots els partits o tots els partits, per tenir justament un criteri d'opinió.
Per poder triar has de saber
què tens a davant.
Clar.
No arribaràs a la carnisseria, et giraràs d'esquena i diràs un quilo d'entrecot.
O li demanes a la persona que ha estat davant i tu què has comprat? Pots comprar el mateix.
Què vols avui per dinar? Avui t'hauràs per dinar.
T'hauràs de mirar, aviam, quina pinta té aquella peça... Si et fa el pes, no el fa el pes, si et sembla que és tendre o no. Però no, així, a l'engròs. Vinga, anem cap allà perquè aquella va dir que aniria cap allà. Sí. No, pensem una mica.
Aquí estem fent campanya contra els influencers i altres generadors de...
No és això.
Campanya contra... O sigui, jo penso que tots tenim persones amb les que ens emmirallem i que dius, ostres, doncs m'agradaria, no?, poder parlar com aquesta persona, o m'agradaria, o em sento molt identificada amb el que diu aquesta persona i m'agrada, doncs m'agrada com vesteix i m'agrada l'estil i m'agrada... D'aquí... a deixar-te portar cegament per aquesta persona, penso que hi ha un
marge.
No sé si estaràs d'acord, el que hem de fer és conservar el criteri propi.
Això mateix. Simplement. Totalment d'acord.
Sí, jo simplement demano això, criteri propi.
Ser nosaltres mateixos, com nosaltres aquí a la tertúlia, que és el que estem fent. Ruth Ponce, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies per convidar-me.
Aquesta nova temporada ja tindrem més
vegades. Ja hi tornarem. Sí.
Elisabet Zopeti, moltes gràcies per la teva presència.
Gràcies per convidar-me i suposo que ja ens tornarem a veure.
I tant, ja sabeu que sempre sou benvingudes. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.